Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Una iniciativa conjunta de tres municipis dedicada a la promoció del comerç local arriba al seu desè aniversari. És la campanya Compra a prop i descobreix el teu entorn, que compta amb la implicació de Castellet i la Gornal, Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos. Comença aquest diumenge i dilluns es presentava. El nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, us seguia i feia aquestes entrevistes que ara us oferim.
Aquest dilluns al migdia s'ha presentat el conjunt monumental d'Olèrdola, el que ja és la desena edició de la campanya de foment, però moltes altres coses, no només foment comercial, però l'eix és aquest. Compra a prop i descobreix el teu entorn. És una campanya que comparteixen els municipis de Santa Margarida dels Monjos, de Castellet i la Gornal i d'Olèrdola, i tot just quan ha finalitzat aquesta presentació conversem amb l'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, la Imma Ferrer. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
10 anys de campanya, això ja és un indicatiu de que la cosa en principi ha funcionat.
Doncs sí, com bé dius, enguany engeguem la campanya del Compra Prop i Descobreix el teu entorn, aquest projecte que engeguem des del municipi d'Olèrdola, Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos, i que és ja la desena edició d'aquest projecte que, bueno, que vol ser això, aquest espai de donar a conèixer el territori a través, doncs, de tota aquesta campanya que, a través de compres, doncs, que pots participar en aquest sorteig i obtenir-ne, doncs, aquestes entrades o regals dels establiments que hi participen. No?
Per dinamisme, aquests establiments que hi participen, el pes majoritari continua sent el de Santa Margarida dels Monjos, perquè és on hi ha més comerç, hi ha més població.
Sí, en principi Santa Maria dels Monjos és potser qui dels tres municipis, per grandària i per comerç, doncs en tenim més, però bueno, val a dir que també la participació dels dos municipis, doncs, no és per desmereixer, perquè també hi ha molts establiments que hi participen. Per tant, doncs, bé, no és més la grandària, sinó el fet de produir aquestes sinergies entre els tres municipis que puguin generar, doncs, aquest coneixement de tot el que tenim, ja no només a través del comerç i de la gastronomia o dels serveis que puguem oferir, sinó, bueno, de conèixer els espais patrimonials, els espais naturals i els espais, doncs, de cultura i d'història que compartim també, no? Per tant, doncs, bueno, és aquesta iniciativa que vol encaminar-se a això.
La campanya que torna a tenir un mes de durada comença aquest mateix diumenge, dia 22 d'octubre, i s'allargarà fins al dia 19 de novembre, i amb poques novetats pel que fa al funcionament. S'ha incidit aquest any també, igual que l'any passat, amb la tendència a la participació més per via digital.
Sí, enguany la novetat és que les butlletes n'hi hauran també en format paper, n'hi ha menys, se n'editaran 40.000, però s'aposta bàsicament, doncs, per aquesta bona rebuda que va tenir, doncs, el tema de la participació en format digital, no? I bueno, és el pas de la part, doncs, més en paper de transformar-nos més amb la banda digital, doncs, perquè hi ha molta gent, doncs, que s'estima més participar-hi d'aquesta manera, no? Però igualment continua el format. La novetat són les noves urnes que hem dissenyat per l'ocasió, per aquest event dels 10è aniversari, i que estaran als establiments, tot i que n'hi hauran menys d'urnes en els establiments, potenciant, doncs, això, el voler, doncs, fer que la participació sigui a través, doncs, d'aquesta part digital.
113 establiments, 74 premis, seria la part immediata de qui participa pot optar a algun d'aquests 74 premis, però també ha explicat en la roda de premsa la mateixa alcaldessa de Santa Margarida dels Monjos un impacte econòmic, i déu-n'hi-do.
Doncs sí, a banda de conèixer-nos, doncs, el que genera és de moviment monetari aquesta activitat que organitzem, no? I l'impacte econòmic que s'ha calculat és al voltant de 800.000 euros. Això vol dir que per cada euro invertit de despesa en el projecte, doncs, és un retorn de més de 136 euros, no? I això, doncs, també és una part important que demostra que aquesta iniciativa doncs genera un volum de negoci per, no només pels establiments directament, sinó també per totes les empreses i serveis i professionals que intervenen en tot aquest projecte.
Amb la generació de llocs de treball directes, també.
Evidentment, doncs, aquest impacte, doncs, quan es calcula l'impacte econòmic, també es calcula l'impacte que pot generar a nivell d'ocupació, que es calcula per més de 8 persones amb una ocupació a temps complet.
Com cal interpretar aquest descens de participació? Perquè hi ha hagut una davallada lleugera, en qualsevol cas cal matisar-la, però no són dades objectivament a l'alça, sinó que es passa dels 125 comerços participants de fa un any als 113 actuals. Com s'interpreta?
Bé, a vegades és pel tema de negocis que s'han o que s'han donat de baixa o per la seva activitat o perquè estan engegant novament i no han volgut doncs, participar-hi directament, d'altres que sí que són nous. Bueno, pensem que tampoc no és excessivament significatiu el fet de que hagin baixat la davallada d'establiments perquè els premis pràcticament són els mateixos, de 78 passem a 74. Per tant, bueno, entenem que és aquesta consolidació que estem ja amb el 10 aniversari i que, bueno, que esperem doncs que bueno, evidentment anar sumant no, establiments que s'hi vulguin afegir, però que tot el projecte en si reverteix en el conjunt dels establiments i participin o no. És com tot, no? Quan es fa una cosa es pensa doncs, sobretot en els establiments que hi participen, però també se'n poden beneficiar tots els altres. No? Per tant, bueno, entenem que no és prou significativa aquesta davallada, ho és perquè possiblement és perquè han sigut baixes en l'activitat comercial o d'aquests establiments o perquè d'altres no han volgut participar enguany per X qüestions, no? Però bueno, entenem que no és una dada preocupant almenys per tenir-ho en compte.
I no està de més també recordar que aquests 74 premis que sortegen doncs, també són premis suculents, que són atractius.
Doncs sí, des de visites turístiques, àpats a restauració o serveis que poden donar doncs, en una perruqueria o un centre d'estètica. No? Mm. Per tant, doncs, bueno, són coses que són fàcilment doncs, que puguin ser d'utilitat per qui el rep i esperem doncs, això que hi participi la gent, que sigui aquesta iniciativa que ja dura 10 anys i que serveix i que almenys té bona acollida per part de la població, doncs, que continuï puguent ser així i esperem que la participació sigui alta com altres anys.
El sorteig el 23 de novembre i pocs dies després l'acte públic de lliurament.
Exacte, el 23 de novembre serà el sorteig i l'acte públic serà el dia 30, el 29. El dia 29 a la Casa de Cultura de Mascatarro.
Doncs en prenem bona nota. Moltes gràcies per explicar-ho. Imma Ferret, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies.
I ara conversem amb més protagonistes d'aquesta presentació de la campanya Compra propi, descobreix el teu entorn. En aquest cas parlem amb Xavi Revolta, que és l'alcalde de Castellet i la Gornal. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Una campanya en la que Castellet i la Gornal hi participa de manera decidida, creient-s'ho fins al punt de que, diguem-ne, que podem dir que en aquest context de tendència a la baixa de participació ha augmentat el municipi de Castellet i la Gornal.
Sí, nosaltres l'augment és any rere any, fins a arribar a aquests 20 establiments i bueno, el que he repetit abans, no? Una mica seguim en aquest augment en previsió de que doncs, bé, tenim uns plans turístics que el que aportaran és més bodega, més gastronomia, més restauració i això també farà, doncs, evidentment, més participació.
Un municipi que s'ha dit la Gornal que està en el projecte com els altres dos municipis des del primer any, la primera edició. Per què hi participa Castellet i la Gornal? Què li reporta a Castellet i la Gornal la presència en aquesta campanya?
Bueno, el que reporta és el teixit comercial, el petit teixit comercial nostre del nostre municipi, però també teníem una necessitat de poder, doncs, d'alguna manera, donar-nos a conèixer a la resta de comarques, som un municipi que estem al sud, tocant Tarragona, i a vegades no se'ns té en raonament i a través de doncs, l'Ajuntament de Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament d'Olèrdola, doncs, va sortir aquesta proposta fa 10 anys i bé, vam decidir doncs, sí, embarcar-nos en aquesta proposta doncs, que veiem després de 10 anys que segueix funcionant i que segueix tirant endavant.
Pel que fa al funcionament de la campanya, ho ha explicat vostè en la presentació, no hi ha grans canvis. El que se li demana al client doncs és el mateix que des de la primera edició. Una cosa molt senzilla.
Sí, és aquesta petita sinergia entre el veí dels municipis d'Olèrdola, Castellet i Santa Margarida dels Monjos i el teixit comercial a cada un dels municipis. És una sinergia que ja hi és establerta, però que volem reforçar en aquesta precampanya nadalenca, doncs, en aquestes condicions d'aquest concurs.
Ha d'omplir una butlleta per cada client d'un establiment adherit a la campanya.
Sí, s'omple la butlleta també o per butlleta o també per mitjà d'un codi QR, que doncs, també teòricament podem gestionar també aquesta participació.
Vostè ho comentava també, aquesta voluntat d'inserir aquesta iniciativa dins d'un projecte més de llarg recorregut. S'està elaborant des de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal un pla de dinamització turística.
Sí, estem treballant en aquest pla de dinamització turística i ara estem en uns principis, no, de gestió de com involucrar tot el teixit, siguin habitatges rurals, cases rurals, restauració, bodega, i a través d'aquest pla doncs, poder anar evolucionant cap a una petita estructura turística que puguem oferir a la comarca, per descomptat, i doncs, a grans ofertes que puguin arribar doncs, a través de Noturisme Penedès de Barcelona.
Suposo que idees com aquest treball en conjunt, fent sinergia amb els altres municipis, s'expressen també en coses que ja s'han fet, potser no estrictament en l'àmbit comercial, però sí en la difusió turística o dels castells i en rutes que es comparteixen.
Sí, ja, també ja ve d'algun any enrere el producte de la ruta dels castells, que són recorreguts establerts entre castells, tant d'Olèrdola com de Penyaforta, Santa Margarida dels Monjos, com del castell de Castellet a Castellet. I bé, a través d'aquests recorreguts el que vam poder anar veient és que sí, que podíem anar proposant altres aspectes, perquè ja turísticament parlant, tot i que parlem d'un turisme molt familiar i de proximitat, doncs donant també noves intencions al poble de Castellet, com les figures artístiques de l'artista local Luis Afrilla, doncs veiem que hi havia sinergies entre el turisme i el nucli, i això ara el que hem intentat és poder-ho una mica obrir a la perspectiva de tot el municipi.
Una bona idea participar en aquesta campanya.
Sí, jo crec que sí, és una bona idea. Els nostres veïns i veïnes sempre l'aprofiten i la fan servir, i doncs bé, només falta que doncs, el dia de l'entrega de premis doncs, que ens veiem tots en allà.
Això és aquest missatge. Moltes gràcies per atendre'ns, alcalde de Castellet i la Gornal, Xavier Revolta, i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I ara conversem amb l'anfitriona d'aquest acte de presentació. Seguim recollint aquestes valoracions un cop. Aquest dilluns al migdia s'ha fet l'acte de presentació de la campanya Compra a Prop al Conjunt Monumental d'Olèrdola. Parlem amb l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
En aquest cas, anfitriona per primera vegada.
Sí, per primera vegada em feia molta il·lusió, i a més que hagi coincidit que sigui la primera vegada i que sigui el Conjunt Monumental d'Olèrdola ha estat per mi doncs, un plaer. Jo volia ensenyar doncs, en l'alcalde i l'alcaldessa dels Castellet i la Gornal i de Santa Maria dels Monjos, doncs, com es veu des d'aquí dalt tota la plana. Ja sé que l'han visitada moltes vegades, però de la meva mà, per dir d'alguna manera, era la primera vegada. Per sort, doncs, la pluja ens ha visitat, per una banda, i per l'altra doncs, hem tingut la mala sort d'haver-ho de fer en un recinte tancat, com explicava al principi. Però, si més no, estem en aquest gent monumental que el que ens ha donat també doncs, és el punt de sortida de tot el que comporta aquesta campanya, no? Que és conèixer territori, conèixer patrimoni, fer sinergies, donar peu també a aquesta ruta dels castells, vull dir, la campanya aquesta de compra a prop i conèixer el teu entorn empara molt més que una campanya purament econòmica, per dir d'alguna manera. No? Per tant, gràcies per haver vingut aquí i a veure la presentació.
Ara us situava que hi ha aquest context d'iniciatives que es comparteixen més enllà de l'àmbit comercial o econòmic, sobretot de difusió del territori d'espai natural protegit que es comparteix.
Sí, la mateixa alcaldessa de Santa Maria dels Monjos, per exemple, situava que aquesta campanya neix en un primer inici doncs, perquè es comparteixen parcs. No? Uh-huh. I aleshores, una de les preguntes doncs, d'alguna companya teva, no? quina va ser el punt de partida? Doncs, l'Aïma el situava en compartir, com que tenim parcs que són comuns, uns a una banda i l'altra, doncs era doncs, posar de manifest i que cada persona doncs, que viu en els municipis conegués un i l'altre. A partir d'aquí doncs, també tenim castells, no? Que podem fer la ruta dels castells. Darrerament doncs, també s'ha incorporat doncs, tot el tema de la transhumància, després doncs, posar en valor aquelles festes més de caire popular com que es fan, doncs, com és Castellet i la Gornal en el tema de la Fira Medieval, que, bueno, que a més ja és un referent, no només penso a la comarca, sinó a nivell de Catalunya, perquè és una fira que traspassa més enllà de les nostres, del nostre municipi i la nostra comarca. Després doncs, el Remallar, que ja també té un gran ressò, no?, aquesta festa d'herbes i de coses ancestrals, i després doncs, la nostra trobada d'Olèrdola, que ja també va més enllà del que és pròpiament la gent del municipi. Per tant, jo penso que situar doncs, tot això, tots aquests elements a una campanya com aquesta, doncs, fa que tinguem, jo penso, que durada per anys.
Un dels reptes que situava estratègics és atraure gent jove perquè fins ara no està comprant aquests establiments de proximitat.
Bé, a veure, estem en un moment, jo penso que això donaria per molta estona, no? Però penso que estem en un moment que el que les persones volen, i sobretot el jovent, és l'immediatesa. Jo situava en que tenim una franja d'edat superficialitzada que va entre els 55 i 65 anys.
Que compra el comerç del poble.
Exacte, aquesta compra un comerç del poble i a més doncs, és la que segurament també es trasllada a altres, doncs, els altres dos nuclis, o en aquest cas dos altres municipis, a comprar. Però jo penso que hem d'ampliar. Tant de bo, poc temps, donem la volta, no? que tinguem franges d'edats més joves que hagin entès que la campanya va més enllà de que et pugui tocar un dels 74 obsequis que doncs, la campanya ofereix. Jo voldria anar més enllà, voldria que el comerç, aquestes persones joves, compressin, entengués el que és tenir una botiga de poble, el que és invertir, donar feina. La IMA situava doncs, aquest 8,4% de retorn, no? Si ho posem en termes de personal, el que fa aquesta campanya, més enllà dels 800.000 euros d'econòmics, no? Per dir-ho d'una manera. Per tant, jo penso que són coses que la campanya també ha d'emparar. Una cosa és, són elements turístics, econòmics, gastronòmics, però també de pedagogia. A mi sempre m'agrada parlar de pedagogia. I hem de fer entendre que certes coses no poden venir per internet i que el tracte, perquè què ens dona el comerç de proximitat? No només un producte elaborat a la terra i que ha tingut un trajecte molt curt des de que s'ha collit o s'ha posat, o fins i tot doncs, un restaurant, per dir-ho d'alguna manera, és que dona molt més, dona un tracte més personal, més humà, més de que segurament doncs, fins i tot aquella persona et pot explicar com ha cultivat, si ara parlem doncs, en termes de comestibles, no? pot explicar fins i tot d'on ve aquella ceba o d'on ve aquell tomàquet. No? Llavors, a mi m'agradaria que aquesta campanya també abarqués aquest sector. No?
Ara comentàvem amb l'alcaldessa de Santa Margarida i els monjos, aquesta tendència a la baixa, que en termes potser generals doncs no és molt significativa, però sí que l'alcaldessa d'Olèrdola indicava que potser podria indicar que hi ha establiments que ja no han obert les portes.
Sí, bé, també això també ve d'una reunió que hem tingut aquest matí amb el dinamitzador de la campanya, la que ens posava sobre la taula doncs, diferents elements per continuar certes coses, i en les que doncs, es posava de manifest doncs, que uns quants establiments doncs, bueno, havien tancat portes, havien deixat de pertànyer doncs, a l'Associació de Comerciants del Foix i tal. Tot això per què? Alguns doncs, per les encís, els altres perquè no venen i altres perquè han tancat. I locals buits n'hi ha molts, no només ara parlo a nivell de municipi de Santa Maria dels Monjos, Olèrdola o Castellet i la Gornal, sinó que no cal més que veure, per exemple, tot el teixit comercial de Vilafranca, com està ara doncs, impulsant tota una sèrie de campanyes, no?, per vetllar perquè això no passi. O sigui, és desesperant, no?, que el comerç de proximitat, sigui d'on sigui, vegi que es va pagant i vegis tants espais buits, perquè, desenganyem-se, això no crida comerç. Per tant, també hi ha una feina per aquí. No? Però, dit això, jo penso que els comerciants estan consolidats. O sigui, el nombre, si tenim en compte els que han tancat, penso que són fidels a la campanya.
En el cas d'Olèrdola, quants establiments hi participen?
Ara mateix no tinc les dades, els informes els tinc d'aquest matí i quan parlàvem amb el Joan no em tret les dades, però sí que dic que jo penso que no n'hem perdut. Nosaltres, gràcies a Déu, a nivell local ningú sap que s'ha tancat cap establiment. Situàvem perquè a nivell percentual evidentment li toca a Santa Maria dels Monjos, que és quin tenia més. Jo penso que l'Olèrdola tots els que teníem han fidelitzat, perquè són campanyes doncs, que ajuden i que la gent reclama. Vull dir, he estat en diferents establiments altres anys com a usuària i he sentit doncs, les persones que van a l'establiment a reclamar que encara no tenen la butlleta. O és més, en algun cas, no, que les urnes havien arribat més tard doncs, i havien arribat les butlletes, doncs, les persones que anaven a comprar es quedaven la butlleta dient ja la llançaré o si aquesta butlleta la llenço en un altre establiment que si la té em servirà igual. Per tant, vull pensar doncs, que el públic, en aquest cas doncs, els usuaris de les botigues, en aquest cas les persones que van a comprar, doncs l'esperen, la campanya.
Un aspecte positiu que sempre subratlla des de l'organització és que els clients que van a un altre municipi doncs, poden obtenir premis que poden donar peu a conèixer aquell municipi que tenen al costat.
Sí, però un dels objectius és aquest, no? No només és el comerç del teu municipi, sinó no tindria cap sentit doncs que tres municipis es donguin la mà per promocionar el comerç. És ben cert és que en tenim dos municipis, un Castellet i la Gornal i l'altre Olèrdola, que a comparació amb Santa Maria dels Monjos tenen molt menys ventall de possibilitats, per tant està molt bé que coneguem els monjos, però també des dels altres dos municipis hem de fer que ens coneixin a nosaltres, no? En tots els àmbits, tant en temes de serveis com en temes de gastronòmics, el que sigui. Ara, sí que és veritat que Santa Maria dels Monjos té un pes diguem que més important i prova d'això és els resultats després dels informes que es donen, no? Vull dir, clar, llavors tu veus que Santa Maria dels Monjos realment és qui més té de gent que participa en la campanya, qui més genera, etcètera, etcètera, però els més petitons el que hem de treballar és perquè això no passi, però això també vol dir que hem de fer polítiques i ara ja parlo en general per afavorir el comerç de proximitat.
Ara toca participar a partir d'aquest diumenge, es pot, en aquesta campanya?
Sí, sí, com ha explicat molt bé l'alcalde de Castellet i la Gornal, com funcionava, fixeu-vos que a més també ell, a part de la butlleta tradicional de paper, feia esment, no?, en, sobretot doncs, el codi del QR, que ja es va posar en marxa l'any passat. Per què? Doncs justament també per atraure doncs, aquest jovent que està més avesat a les noves tecnologies, que això no vol dir que la franja que la tenim consolidada no pugui fer servir, però és de ben segur que tindria més tendència per una franja d'edat que la que és la que a nosaltres ens agradaria fidelitzar-ho. Mm. Per tant, doncs, tots els que siguin benvinguts i sobretot també, i això també ho agraeixo perquè això ho he viscut, jo ho he vist en establiments, doncs que si la persona que va comprar i que se li lliura la butlleta és una persona gran i doncs que li costa emplenar-la, parlo del que jo he vist en el nostre municipi, el d'Olèrdola, és el mateix botiguer, la mateixa persona que està darrere d'un establiment de serveis o el que sigui, omplenar-li la butlleta i ajudar-la a dipositar-la a la urna. Per tant, des d'aquí, gràcies a tots aquells que fan possible que la campanya avanci.
Moltes gràcies per atendre'ns, Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola. Insistim en aquesta campanya des del 22 d'octubre fins al 19 de novembre. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Tot comprant i reivindicant el comerç de proximitat, a Olèrdola, els Monjos i a Castellet i la Gornal, ens plantem a 11:15. Això què vol dir? Cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, 5 minuts per actualitzar-nos. I seguim, tot fent tertúlia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem les notícies del Penedès en xarxa. El Consell Comarcal del Baix Penedès posa en marxa una ludoteca comarcal a 10 municipis. Està emmarcada dins el programa Temps per Cures i es durà a terme durant tot el curs escolar. Aquest mes d'octubre, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha posat en marxa la ludoteca comarcal emmarcada dins el programa Temps per Cures, que es durà a terme durant tot el curs en 10 municipis de la comarca, concretament Albinyana, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre, Cunit, l'Arbós, la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Santa Oliva i Mas Llorenç. Aquest programa, que compta amb finançament del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, té com a objectiu reforçar i crear serveis de cures per a infants. La Fundació Pere Tarrés ha estat l'adjudicatària del servei, que s'ofereix a alumnes d'infantil i primària, dels 3 als 12 anys. Les activitats principalment són de lleure i es realitzen dins els centres escolars de cada municipi per tal d'evitar que les famílies hagin de desplaçar els fills i filles a altres espais. Les famílies interessades es poden inscriure a aquest servei, que és gratuït, al correu electrònic ludoteques@peraterres.org o per WhatsApp al telèfon 689-52-63-56. Cal avisar amb almenys 48 hores d'antelació. Aquest divendres es presenta a Sant Sadurní la 8a edició de la Setmana del Turisme Industrial, que impulsa la XATIC, la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya. L'acte comptarà amb la participació de l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, la regidora de promoció turística, volíem dir, Eva Cruces, acompanyant el vicepresident de la XATIC, Josep Forn. Del 20 al 29 d'octubre del 2023, una llarga llista de museus, antigues fàbriques, mines, colònies tèxtils, centres d'interpretació i diverses empreses programaran visites guiades, exposicions, tallers o portes obertes arreu de Catalunya i adreçades a totes les edats. Sant Sadurní d'Anoia forma part de la XATIC des de la seva creació l'any 2006 amb el que va centre i és un dels 38 municipis associats de gran diversitat que tenen en comú un important i variat llegat industrial que permet conèixer a fons la revolució industrial de Catalunya. S'inicien les obres de millora a l'Albert de Vilafranca per fer-lo més confortable i eficient energèticament. Aquest mes d'octubre s'inicia a l'Albert Municipal de Joventut de Vilafranca una important intervenció d'obres que ha de millorar la climatització de l'edifici, reduir la seva demanda energètica i estalviar en consums d'electricitat i gas. Les obres consistiran en la substitució de totes les portes i finestres exteriors per millorar l'aïllament tèrmic i incrementar l'estanquitat de l'edifici, la instal·lació de proteccions solars a les façanes per reduir l'exposició solar de l'interior, la renovació de la il·luminació amb tecnologia LED per disminuir el consum elèctric i afavorir l'estalvi energètic i la instal·lació d'un sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor per renovar l'aire interior amb aportació de fred-calor. Els treballs obliguen a aturar l'activitat de l'Albert durant aquesta tardor i es preveu que l'equipament torni a estar en ple funcionament el proper mes de gener. I acabem parlant-vos de la Festa del Most a Sant Cugat Sesgarrigues. Aquest cap de setmana, Sant Cugat Sesgarrigues viurà la seva Festa del Most un any més. Es continuarà amb el popular sopar a la Parra del Cafè, les nits de divendres i dissabte amenitzades amb concerts. El correfoc infantil dissabte a la tarda, enguany amb motiu de la celebració dels 25 anys dels petits diables Sexes Foc, així com les tradicionals sardanes el diumenge al migdia. Entre les propostes s'inclou l'original taller de pintura i vi, programat a les 5 de la tarda de diumenge al Centre Cívic. Dedicat a tota la família, permetrà crear petites obres d'expressió plàstica.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15 del matí i ara volem fer petar la xerrada sobre l'actualitat més propera de quilòmetre zero a la tertúlia periodística des de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs sí, Sílvia, ara és el moment de parlar amb els nostres companys periodistes i aquí m'acompanya a l'altre costat del telèfon. Per una banda és el Jordi Salvat, periodista autònom del diari Ara, Torredembarra Actualitat, entre d'altres. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
I el Ricard Vinyals, director del 3 de 8. Molt bon dia, Ricard.
Bon dia, Lourdes.
Com esteu?
Bueno, expectant... expectant... Observant el que passa en un lloc calent des de fa anys i dècades. És l'Orient Mitjà.
Abans que haguéssim nascut tu i jo, imagina't. Si
vaja, aquí porten anys, amb aquesta.
Com dius, Jordi, 40... que no havies nascut tu? No,
ni tu.
Ni jo, aviam.
48.
Aviam si sospitaves, ara.
No, el 48 no havia nascut aquí. Dels tres que estem aquí, ningú.
Sí. Ningú.
Vaig a començar contra el que és normal, que comencem sempre per les comarques. Què penseu, que es pot liar o no? Perquè, clar, també es parlava de que si Rússia, amb el tema d'Ucraïna, es podia liar. Com veieu ara el panorama, vosaltres, que segurament esteu més al cas que no pas jo?
Mira, jo vaig estar, abans ho parlàvem en via interna, vaig estar al cap d'aquest agost al Líban i vaig tenir el plaer, per un immens plaer, de parlar amb el mestre Tomàs Alcoverro, que és segurament...
Tots drets.
I en Tomàs, segurament la persona més autoritzada a nivell premsa mundial del que és allà. I una de les frases que sempre diu i que se'm ha quedat i que em va repetir és: si et creus entendre l'Orient Mitjà, i aquí evidentment hi ha el conflicte Israel-Palestina, és que no us ho he explicat bé. O sigui, és tan complicat, tan, hi ha tants escenaris, tants aspectes a tenir en compte i a suposadament controlar i preveure, que efectivament doncs, qualsevol cosa que passa, com per exemple aquesta incursió bèstia de Hamas que va fer ara gairebé dues setmanes, doncs, sorprèn, perquè no acabes d'entendre res, no? I per tant, doncs, el que pugui venir és que ja, al final ja crea com una crosta o un... Estem tots malauradament curats d'espants i són conflictes d'aquests que van periòdicament sortint. I bé, i això, doncs no m'estranya res que hi hagi conflicte, que s'estengui el conflicte, que Hezbollah vulgui posar-hi part. Ho veus, si vas allà, veus en la cosa, que, o sigui, com de fràgil és l'equilibri que hi ha des de fa dècades. No? Vull dir, el Líban és un país super destruït, o sigui, demana Hezbollah, vull dir, el govern i la policia en si no té res, hi havia controls militars a tot arreu, policials a tot arreu, i això, allà qui talla el bacallà i qui controla Hezbollah, i això traslladat a Palestina, concretament a Gaza, doncs és Hamas, no? Vull dir, no es fa res, no es fa cap moviment, la gent, pobra gent palestina, doncs no pot fer res sense el beneplàcit de Hamas, no? Molt breument, clar, Hamas, clar, està titllat per grup terrorista per molts llocs, molta gent i la comunitat internacional, però no hem d'oblidar que és una xarxa social espectacular, vull dir que de fet, això explica que vagin guanyar les eleccions per majoria absoluta, em sembla que l'any 2016, que dius, bueno, com pot ser? Doncs, bueno, si tens un govern o una autoritat nacional palestina que et deixa una mica de banda i que no respon a les teves necessitats, doncs, si hi ha un organisme, un grup terrorista, qui sigui, que es diu Hamas, i que et dona escoles, et dona hospitals, et dona, porta els nens, et dona menjar o això, doncs, bueno, entens el suport que pot haver-hi de la comunitat palestina, o sigui, del poble palestí amb el grup de Hamas, no? M'he enrotllat una mica, però per dir que costa molt d'entendre.
Jordi, no sé quina percepció
no,
tens
jo no,
tu.
Jo no he estat en aquesta zona del món, però sí que en l'imaginari nostre, tot el tema d'aquest conflicte arabo-israelià està, perquè és que el vivim des que vam néixer. Vull dir, jo els primers records que tinc és ja, doncs, recordo molt la imatge, jo diríem que jo quasi icònica, de Yasser Arafat, vull dir, el líder de l'OLP, uh-huh. Era un d'aquests personatges que sortia sempre a la televisió, i a més com era un personatge molt característic, amb el sempre vestit militar, ulleres de sol, el mocador que era del farcell al cap, era aquella imatge molt, molt, molt icònica dels palestins. Era l'època també, jo recordo, petit, dels atemptats aquells tan bèsties amb avions dels palestins. I llavors ja recordo molt l'època d'aquell procés de pau amb Rabin i amb Arafat, que semblava que la cosa, els acords d'Oslo, que la cosa podia anar en sèrio, que al mitjans dels 90 que podia haver, doncs, un acord de pau i bueno, els extremistes israelians, doncs, assassinen el primer ministre d'Israel, i llavors arriba l'actual, Benjamin Netanyahu, que en diferents etapes ha sigut el primer ministre israelià, del Likud, de la dreta, perquè Rabin era laborista, i que s'ha anat complicant tot, perquè ha aparegut Hamas s'ha fet fort, va morir Arafat...
És que el Netanyahu, a part de la idiosincràsia d'ell mateix, de que, bueno, és una visió militar dura i tot plegat, entre cometes, no tinc un més remei que acceptar d'entrar al govern, que hi entressin al govern seu.
L'extrema dreta?
Super extremista, o sigui, la dreta radical israeliana els defugia, vull dir, no els acceptava. I ara ja per força, no? Per no dir parlar malament, no? Però per força ha acceptat que entrin al seu govern. I, esclar, i hi ha un caldo cultiu d'Israel, d'anar afegint assentaments cap a Cisjordània, no sé què, canya als palestins, i al final és que llavors s'estranyen que els palestins, doncs, es rebotin.
Sí, els colons israelians, que, clar, es veuen totalment legitimats i valents d'això, de continuar, doncs, intentant aconseguir, doncs, ampliar les seves colònies a Cisjordània, els seus assentaments, i sí, les
seves
molts.
Una de les claus que hi ha hagut, i que aquests dies llegia, escoltava gent, això, experts, no?, més que nantes, evidentment, i dèiem que, bueno, una de les causes que va, no evidentment la principal, no, però va ajudar i fins i tot va sorprendre el mateix Hamas i bueno, a part de la comunitat internacional i el mateix Israel, és que tens tan controlada la franja de Gaza, tant, i que estan tancats, i això una, que diuen que és la presó més gran del món a l'aire lliure, tens tan controlada la gent allà tirada que clar, si envies l'exèrcit massivament cap a protegir els colons i incentivar els colons de Cisjordània a fotre canya, doncs què passa? Que deixes la rereguarda, o sigui, la suposada rereguarda la deixes una mica al descobert, no? I és que, bueno, també hi ha una arrogància, no? Si penses que ets el millor exèrcit del món i ho tens tot controlat, i al final, doncs, bueno, es veu que els milicians, que van passar molts, no?, però els milicians de Hamas arribaven al mur amb excavadores, vull dir, com aquell que va llaurar, no? Vull dir, és que, bueno, tot plegat està bastant emmerdat.
No, i el del dissabte, de fa dos dissabtes, és a dir, l'operació que hi ha de Hamas, que va agafar, doncs, molt desprevinguts israelians, i ja fama, doncs, això, d'un exèrcit molt potent, del Mossad i tot plegat, que no poguessin preveure aquest atac de Hamas, doncs això també, jo crec que s'ha deixat molt tocats una mica el sentiment, doncs, de fortalesa, els hi ha deixat una mica tocat. Per això que hem de veure això, com evoluciona el conflicte, però clar, s'assuma, doncs, a un món que el tenim molt convuls amb el conflicte a Ucraïna i altres conflictes molt silenciats, vull dir, que hi ha hagut entre armenis, Azerbaidjan, el que van ser el Nagorno-Karabakh, ara que també són aquests records que tinc d'infància del final de la URSS, i ara, en canvi, doncs, s'ha tornat a rebrotar i llavors van guanyar els armenis a finals dels 80-90, ara han guanyat els azeris, els de l'Azerbaidjan, doncs, amb el suport de Turquia, i allà també ja està aquí també, doncs, una fugida de molta gent, de molts armenis. Vull dir que sí, són conflictes silenciats, però que són també molt, molt, molt potents, però no tenen aquest màrqueting com el que pot tenir la guerra d'Ucraïna o la que té el conflicte arabo-israelià.
Clar, és que ara ens sembla que a Ucraïna no passa res.
No.
És increïble.
Déu-n'hi-do.
I al front continuen els combats, continua morint gent, continua la guerra continua. I anem pel segon hivern de la guerra d'Ucraïna. I continuen els bombardejos. Hi ha hagut bombardejos molt, molt potents en ciutats ucraïneses que no són de les que estan a la línia del front, sinó que estan més a la rereguarda. I això també es fa amb tecnologia iraní, vull dir, per tant, Rússia també té, uns acords de col·laboració amb l'Iran, l'Iran dona suport a Hamas, i tot va molt lligat, molt entrelligat, i tota la zona asiàtica, el Pròxim Orient...
Jo crec, Jordi, també que el Netanyahu primer i la comunitat israeliana en general, no sé si es pensen que els de Hamas són quatre pelaganyes. És que, vull dir, no ho sé.
No, tenen el suport d'Iran, darrere. Iran és un país molt potent, una potència regional d'allà.
I a Hezbollah, vull dir, allò que dèiem...
També.
No, hòstia, és que Hamas el diuen. I és molt present, com molt, ja no només amb màrtirs fotografiats als ponts, a les entrades dels pobles, això, Tomàs, el territori jacobà i banderes, això, i dius, és que... Bueno, el Tomàs del Cobre em va dir, diu, si aneu per allà, diu, quan vosaltres us sembla una mica que heu vist no sé què, ells ja, abans d'arribar al poble ja us han vist amb el bus. És un control increïble, és increïble. I, per tant, això, Hamas també, per tant, encara es fa més difícil creure o pensar per què amb els serveis d'espionatges que hi ha i tot plegat, que usen, per exemple, l'autoritat en Palestina, que diuen que hi ha infiltrats i això, que passen informació de Hamas a Israel i tot plegat i que els conscient traïdors, com pot ser que Israel no preveiés el cop que va fotre a Hamas fa dos dissabtes, no? I l'altre també, provocació, reprovocació, perquè muntes una raïfa dos quilòmetres de...
Sí, això també molt temerari, molt temerari.
Déu-n'hi-do.
Va, parlem de la comarca, Lourdes.
Sí, anem a parlar de la comarca. No, està bé que al final, jo sempre dic que és millor escoltar a gent que esteu al cas, que no pas jo, que no he seguit gairebé res, i també posar una mica de llum.
Estem al cas no vol dir que hi entenguem, eh?
No, jo crec que al final
seguint,
és com
anem
tots.
Anem seguint.
Exacte. Va, anem a les comarques.
Quan dieu la comarca, sí. Què parla del Gran Penedès?
Sí, del Gran Penedès, efectivament. Inclou fins i tot Torre en Barra, tot.
Sí, és que el Gran Penedès arriba fins al riu Gallà, fins al Tafull.
Sí, sí, per això que... Déu-n'hi-do com està el pati.
Mercat de Vilafranca, al principi. El meu besavi anava a Vilafranca. Per tant, no anava a Tarragona, que estava molt més a prop, sinó que allà feia de frontera i ells tiraven cap al Penedès.
Doncs anem a parlar del Gran Penedès. La veritat és que està tot molt tranquil, o és una sensació de calma, xitxa, però una sí que destaco és aquesta pujada d'impostos que ens colaran a tots.
A tots, però a tot arreu. A tot arreu, perquè vas sentint les grans ciutats, ja sí, també el Vendrell, Tarragona, arreu, no sé si Vilafranca també, però a tot arreu hi ha, doncs, sí, la pregunta és vull serà l'Ibis, o l'Ibis serà el que tocaran, però potser algun més. I el tema de les escombraries, de la taxa d'escombraries, que hi ha una directiva europea que fa que l'any 2025 s'hagi de repercutir el cost del servei als usuaris. Per tant, si no ens ho pugen aquest any, o ens ho fan gradualment, pel 2025 ens vindrà una castanya pilonga en forma d'augment de les escombraries, del cost de la recollida de la brossa.
Sí, amb això hi ha per exemple, els ajuntaments de per aquí, els primers que van ser a posar el crit al cel i a justificar aquesta pujada és el de Vendrell. I a la vegada hi ha hagut també alguns moviments socials que diuen que això també ho veig una mica lògic. El que passa que com diferencies... això amb els contenidors intel·ligents t'ho podràs fer millor.
Però
com diferencies el ciutadà responsable, ecològic i bon ciutadà que compleix i que recicla des de casa al màxim amb aquell que passa de tot i que pagui l'Ajuntament i que ja ho elimini, no? Per tant, jo trobo bastant raonades, potser no del tot, però sí que bastant raonades les crítiques que hi ha en determinades zones ciutadanes del Vendrell que diu, aquí portem uns anys fotent doncs, el porta a porta o el reciclatge bé, tenim índex del 80%, que està moltíssim més per sobre de la mitjana i fins i tot ja només del conjunt del mateix, que és un 30% escaig, o ara s'hi arriba, i per tant, doncs, escolta'm, el que diu Jordi, és que el 25 haurem de pagar el 100% i el Vendrell està tot just al 76 que arriba. I, per tant, això vol dir pagar més pel rebut de la brossa i potser la gent, quan vegi amb els contenidors intel·ligents que potser no està reciclant el cas de reciclar i et fotin d'estanya que dius, doncs potser tu penses una mica i comences a reciclar ja per força. Vull dir, és que si et toca la butxaca, potser t'hi poses abans, o millor.
Sí, a vegades és la manera, tocar la butxaca a la gent llavors la gent reacciona. Amb bones paraules, hi ha molta gent que passa olímpicament de tot i va a lo còmode, que és bueno, de no reciclar.
Ja, però que la
casa... Els que reciclem, els que reciclem, ens queda una mica cara de tontos.
Sí, i després, escolta'm, la frase aquella que sempre sentíem ja fa anys, no? Escolta, oi que pago impostos, doncs que eliminin la brossa. Doncs, escolta'm, doncs paga el triple d'impostos perquè, com que no elimines tu la brossa de manera selectiva i obligues a l'administració a eliminar més tones i tot plegat, doncs, bueno, doncs, clar... Jo trobo bé que
jo amb aquest tema de la brossa i de la generació de brossa, jo nego la major. És a dir, el que no pot ser és que si fas una vida normal, si vas a comprar als supermercats que tenim la quantitat, encara que siguis 3 o 4 en una casa, la quantitat de sobretot de plàstic que generes com a residu és... Jo m'espanto, és que tens abrics, envasos, tot... Clar, que cada dia...
Madalenes individuals, no portados... Jordi. Madalenes individualitzades.
Això, sí. I als supermercats veus coses que són... Jo trobo esgarrifós. És a dir, jo he anat a veure mandarines a com se diuen en català, o en castellà es diuen gajos, a grills embolicats un per un. Vull dir, això ho trobo al·lucinant. Coses d'aquestes que dius, a veure, però... Vull dir, la gràcia de la mandarina és que tu l'hagis de pelar, perquè què vol dir? Home, que es conserva millor allò de dintre. Fixa't, si tu una mandarina l'obres i te la menges al cap d'un quart d'hora i 20 minuts, ja ha perdut. Ja ha perdut molt.
I que tallin la síndria o el meló i trobis 4 o 5 talls embolicats, amb allò tancats al buit, això embolicats en plàstic. Dius...
Sí. Jo reconec que tot comprat allò amb mitges síndries.
Sí.
Però clar, aquest és l'altre. Tu compres una síndria sencera per una família normal i també se't pot acabar fent malbé. Una de dos. O emboliques o agafes només això, mitges síndria en lloc d'una sencera, o l'altre que compres tota, però llavors te queda la nevera, se't acaba fent malbé. És complicat el tema del consum responsable. El primer que ens suposa molt complicat i després que també a nosaltres també ens costa també. Perquè, i a més que els aliments aguanten menys que abans. Jo me'n recordo quan era petit que el pa aguantava molt més car. Avui ara un pa...
I els adults domèstics. Bueno, passava la infància i l'adolescència i eres adult i anaves amb el mateix congelador,
Sí, sí, ja en canvi costa 15 anys i ja se't fa molt bé.
Això sí t'arriba,
no? És el tema aquest, vull dir, és el tema d'això, d'eliminar la brossa, però l'altre és intentar generar menys, perquè si en generes menys, clar, no hauràs de reciclar menys, és una cosa matemàtica.
Clar, jo aquí us pregunto, perquè al final la broma ens la fan pagar a nosaltres, perquè com deies, Jordi, el fet d'intentar ser sostenible, jo el que he vist al llarg d'aquests anys és que anem passos enrere, és a dir, el dels anys 70 era bo. Ara ens van endollar el plàstic, però és el que esteu dient tota l'estona. Si jo vaig al súper i m'estan embolicant amb 4 plàstics tot el que compro, al final pagaré jo, però per què no els penalitzen amb ells?
Però és cara...
Lourdes, i per què no ens deixen tornar amb vasos i això, i ens paguin per no... Si van, aquelles maquinetes...
Sí, les casoses, les cerveses... Sí.
I tornaves l'envas.
Però no interessa.
És massa car, suposo. És com, per exemple, això, se despatlla una cosa, se despatlla l'impressora, per exemple, l'ordinador, i et surt més barat comprar-ne una nova que no passar a clavar que tens. Clar, i aquesta impressora...
Totalment.
Això és un residu,
clar.
I gros. trasto que el portes a la deixalleria o, segons qui, el llença... Aquest és l'altre,
eh? A la riera.
Va caminant, els que ens agrada caminar, trobem cada panorama en segons quines zones que dius... Però si et costa més arribar aquí per tirar les coses aquí que no pas portar-la a la deixalleria. És que no acabes d'entendre-ho. Jo l'altre dia, una caminada que vaig anar per la zona de Prades, la zona de l'Aleixar, Vilaplana, però a mig de la muntanya vam trobar una que havien tirat a lavabos, allò de ceràmica.
Aquests són ja els
propis paletes.
Els il·legals, els esportius, els il·legals que treballen amb reformes,
sí,
i això.
Sí,
que no tenen llicència o que sé què, i ho tiren aquí perquè, clar, si van amb una deixalleria, dic jo, doncs vostè perquè porta aquí un bany sencer, no?
Hauríem de portar d'un anunci. No, però és tot molt complicat, el tema aquest, perquè primer és la consciència de la gent i l'altre és els mitjans que tens per reciclar bé. Però sí, anem... Això, l'obsolescència programada, és un dels grans invents negatius de la humanitat de les últimes dècades. Eh?
Sí.
Perquè això que una cosa t'hagi de durar això, doncs els mòbils, que màxim 3-4 anys, un mòbil que faci servir el normal...
Sí.
Una mica més de la data de garantia.
Sí.
Sí. Se t'acaben dos anys i un mes
anys.
Se t'escanya directament.
Sí. És allò, escolta'm, la llei de Murphy, si una garantia dura 3 anys, se t'espatlla el mòbil 3 anys i 2 mesos.
Vaja.
Sí.
Estem molt reivindicatius, la Lourdes, estàs espantant, Ricard?
No, m'encanta el tema.
La Lourdes, estem molt reivindicatius i estàs espantant.
No, que m'ha encantat, perquè diu coses que jo he dit a vegades a la ràdio i se m'ha criticat, però és que al final hem d'escoltar la població i sembla que no ens escolten. Deixem-ho aquí, doncs. Macos, fins al mes que ve, moltes gràcies i que vagi molt rebé. Un petonàs.
Molt bé, vinga, adéu.
Penedès en xarxa. Amb la tertúlia tanquem aquesta segona hora del Penedès en xarxa. De seguida, 4 anuncis i el butlletí de notícies de les 11. Després seguim, entomem l'última hora, parlant d'alimentació conscient i reivindicant els aliments típics de la castanyada i de temporada, castanyes, moniatos, carbasses... I acabarem amb una mica de música, avui de la mà de la Janet Porter, que ens durà aquesta història de la música.